Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi, el 628 de Mossega la poma. Avui en companyia d'en Marc i d'en Dani, as usual darrerament. Estàvem en el backstage agraint-li al Dani que s'ha convertit en una peça important, indispensable ja del programa. Molt ràpidament, us llenço els quatre titulars dels temes que parlarem avui i presento a la gent. Tenim dos rants. Ja sabeu que la primera part del programa sempre està dedicada a exercir de psicoterapeutes d'en Marc. Per tant, en Marc ens ha d'explicar una experiència desagradable amb Welling i una altra amb la indústria alimentària. Però la segona part tractarem temes més, potser més interessants. Un és fantasia èpica i intel·ligència artificial i una de les coses que a molts mosseguis ens agrada, la ciència-ficció hard i la intel·ligència artificial. Marc, ja estàs llest pels teus rants?
Sí, jo estic preparat aquí per fer la teràpia de comportament cognitiu, el behavioral, allò, o sigui, és...
M'encanta.
Sí, és el que toca, o sigui...
Per què tenim l'audiència que tenim? No ens la mereixem. No és la... Mira, vaig a presentar el Dani i us poso la primera cosa que ha sortit en el primer missatge que hem rebut en el YouTube. Dani.
Hola.
I Rico. Hola, guapo. Som quatre avui, eh? Som
quatre, Enrico.
Els gats no, perquè els gats són uns... O sigui, comprem i paguem per termostats i per termòmetres intel·ligents domèstics a casa, quan hauríem de saber que quan fa calor el gat va en l'espot més fresc de tota la casa a tombar-se, ¿vale? I no necessitaríem termòmetres per saber. I de fet, els gats estan no aquí dalt a l'estudi, que fa una mica més de calor, sinó en un espot de la casa.
Jo les gates al carrer les tinc a sota el nespray que vaig plantar.
Of course, perquè tenen ombra, frescor i si cau un nespre...
Encara no hi són, no. Aquest el vaig plantar jo menjant-me un nespre i posant en terra els pinyols.
Anda que no fa il·lusió. Bueno, estem en directe a YouTube i el primer oient, com no, és el Sinerbov, que diu això. Diu, molt bones, és el que aquí ja podeu plegar. Tenim una audiència immerescuda totalment. En fi. A veure, deixa'm, com avui anem una mica amb el coet al cul, Marc, i hem fet així la presentació molt ràpida, deixa'm que tiri la falca i tornem.
Tires una falca? Ja directament?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, et dono permís per tirar una falca.
Moltes gràcies.
Ens fem les falques a sobre.
A sobre. Vinga, programa 628 o episodi 628 de la 18a temporada. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, Marc, a veure, tira'm els rants, va.
Bueno, ara, doncs, és un tema que un se'n dona compte, perquè com que tinc família a Mallorca, doncs, i doncs, volo molt, doncs, un dels problemes que hi ha és que aquí a Catalunya, des de que va haver-hi aquell accident de Spanair, la companyia Spanair...
L'accident de Spanair va ser a Madrid, eh?
Sí, era un vol que anava cap a Corunya i...
Amb el típic avió d'abans de Spanair, aquells que tenia els dos motors al costat, sí, si no se'n recordem.
Però Spanair era una companyia que bàsicament la seva central sortia des de Barcelona. Tenia la central a Barcelona i doncs tenia doncs, i anava molt bé Spanair. O sigui, no sé, si no t'has espinyat amb un vol de Spanair, que llavors va ser que acabarés la companyia. Però la substitució, el forat que va omplir i que va deixar Spanair es va omplir per una companyia atros, que tenim amics que hi treballen, vale, però que no en tenen la culpa, però és una companyia atros que es diu Vueling. Vale? És una companyia que et dona problemes, locut en català quan li rota i normalment no li rota. És pràcticament tota la connectivitat important que tenim des de Barcelona. És com, diguéssim, l'aerolínia. I llavors una de les coses que passa, és a dir, jo en els últims 8-9 anys només he tingut cancel·lacions de vols amb Vueling. Vale? Només he tingut cancel·lacions de
vols. Però això és per com gestionen l'ocupació, no?
Clar, però llavors, exacte, o sigui, un dia que no passa res, que no hi ha vaga de controladors...
És com la Renfe. El Vueling és com la Renfe de...
Perquè bàsicament el que fan és que tenen com la plantilla i la flota a tope, i llavors tenen zero holgura, i a la que et despistes...
Una salvatat, Marc. Jo sé, i a veure si en Dani ens ho pot confirmar, no totes les companyies low cost tenen aquest comportament.
No, Ryanair, per exemple, no ho fa. O sigui, no. Si tu agafes...
Amb moltes coses a criticar Ryanair, eh?
No, Ryanair és especialista en tocar els collons als clients per extreure el màxim de diners i fa xantatges en els aeroports per aconseguir condicions i fa tot el que pugui per d'això. Però almenys no et deixa tirat. Avui en dia, gràcies a que tenim eines com Perplexity o el Deep Research de ChatGPT, tu pots agafar i començar a demanar cerques importants. I llavors, per exemple, saber coses com quin era el número de vols cancel·lats d'una aerolínia en un any determinat, amb Google costa molt fer-ho. Però quan tu tens un Perplexity o tens un ChatGPT, sembla que aquests models saben a quins llocs han d'anar a buscar la informació. I, per exemple, l'estiu passat, el mes de juliol, van haver-hi, crec que són 400 vols. No m'heu de creure a mi, eh? Busqueu vosaltres. Vale? El juliol de l'any passat, Vueling solet va cancel·lar 400 vols. Vale? Són molts vols.
És moltíssim, eh?
Són molts vols. En comparació amb altres aerolínies que en tenen, però com ordres de magnituds menys. Vale? Una cosa és que dius, escolta, hi ha un dia, una tempesta superbèstia, tens una dana, tens un aeroport que tanca, tens una vaga de controladors, que sempre ho foten a finals de mes...
I a més, hi ha un altre tema. Si això passa, les cancel·lacions no és només d'una companyia. Aquell dia cancel·len molts.
Clar, no, ells tenen com unes cancel·lacions de manera sistemàtica. Vale? Però llavors el problema que hi ha... Llavors, per exemple, algunes d'aquestes cancel·lacions no surten a les estadístiques perquè el que et fan és que dos dies abans del vol et truquen i diuen que hem canviat l'hora del vol. Jo, per exemple, sí. Aquest mes de gener vaig anar a Venècia i em diuen, mira, el teu vol en comptes de sortir a les 2 de la tarda surts a les 7 del matí. El que vol dir sortir a les 7 del matí vol dir que t'has de llevar a les 4 de la matinada amb els crios. Eh? Que, bueno, mira, més hores a Venècia. Vale? Més hores a Venècia. Però si estàs de viatge a Venècia i encara vols aprofitar el matí per viatjar, dius, surts a les 7 del matí, et fots sense aquest...
Si tens, per exemple, un compromís pel matí, que no pots anar a alguna reunió important i has agafat aquell vol perquè tens aquest compromís...
Exacte, tu doncs has ja pagat un vol dos dies abans i ja no et diu que te l'han cancel·lat, diu, t'hem canviat l'hora.
Sí. Això m'ha passat ara, eh? També. És a dir, jo normalment tinc vetat.
Amb Vueling o amb
altres? Vueling. Normalment Vueling la tinc vetada, però he de baixar al mes d'octubre. Bueno,
i no hi ha més collons. Exacte,
no hi ha més collons. Doncs ja m'han canviat l'horari del vol.
Sí. Perquè el que et diuen és, jo oferto tot això si els omplo bé i si en puc tancar un i compactar la gent, tinc els mateixos bitllets amb el d'això. I et foten això. Però llavors el problema està en que si... Tu, per exemple, et passa com em va passar ara fa unes setmanes que estàvem a l'aeroport de Mallorca i a les 10 de la nit et diuen et retrasem i a les 11 de la nit et diuen t'hem cancel·lat. I després t'envien un mail i diuen que has d'anar a les 7 del matí, has de volar a les 7 del matí. Has passat una nit fatal, per sort tinc família a Mallorca, dorms al sofà del cunyat i t'espaviles, no? Però clar, la normativa aèria, la normativa diu que en aquest tipus de vols t'han de compensar 250 euros per persona a part de les despeses que tinguis. Doncs quan els hem presentat la d'allò, diuen, ja et munten com un pipeline, ja tenen com una metodologia de dir, no, és que hi ha hagut mal temps, jo que sé, segurament, que també pots buscar per Perplexity si aquell dia va haver-hi mal temps i no hi havia haver-hi temps en tot el sud d'Europa, però és igual, ells et diuen que ha sigut per mal temps i per tant sedueixen, amb la qual cosa has d'agafar i anar fent tots els tràmits administratius. Jo estic en una associació de consumidors que d'alguna manera tinc una primera defensa, i si tinc que anar, diguéssim, a muntar un contenciós, el que tinc que fer és anar amb una d'aquestes empreses que van a comissió. Aquestes empreses perseguidores d'ambulàncies, però que bàsicament és dir, escolta, ens quedem el 35%, però atacarem i no has de pagar els costos legals. I llavors, d'entrada hi ha diversos punts. Llavors, entenc que tenen com un funnel de dir, mira, jo tinc tots aquests senyors que els tinc que pagar una indemnització, els hi vaig dient que no fins que no tingui més collons que fer-ho. I els que es vagin pel carrer, pel camí, i acceptin només la compensació de l'hotel o del sopar o de l'esmorzar que s'han fotut a l'aeroport, pues, per cobrar ja no diuen res més, tot això que no tinc que pagar. Llavors, o sigui, és una empresa que, diguéssim, en el seu modus operandi, en els seus processos de treball, expressament ja consideren, ja tenen associada el fallo. O sigui, de la mateixa manera com un data center modern ja considera que els servidors cauran i el seu procés de treball és per poder-se recuperar d'aquestes caigudes, és a dir, ja considerem que la nostra forma de treballar és que donem un mal servei i, a més, tractarem tan malament possible els clients com sigui per pagar-los les mínimes indemnitzacions possibles. I com que, per temes polítics, tenim aquest aeroport de Barcelona captiu, aquí a Catalunya tenim una puta merda de servei amb aquesta empresa. Llavors, partits polítics catalans, a prendre pel cul!
Estàs molt enfadat, ja et veig. És un monopoli. I com sempre passa, els monopolis van en contra dels usuaris finals.
No, però és una empresa que està dissenyada per tocar els collons a la gent. Quan hauria de ser una empresa de servei. I des de la Generalitat de Catalunya hauríem de dir, volem un bon servei. Perquè si jo tinc una empresa i tinc que vindre a Barcelona i sé que la meva connectivitat me la dona aquesta gent, doncs me'n vaig a Madrid.
Però
què és el que passa? Què és això que es fa?
Prou de posar-te així perquè diu el Ciner, sí senyor, dempeus. digues, Dani.
El que hauríem de fer és una espècie de rànquing de satisfacció del client. És a dir, hi ha uns diners que es paguen, que van a aquesta companyia, és a dir, et paguem aquests diners si la qualitat de satisfacció del client arriba al 80%. Que està per sota del 80%, doncs no rebràs els diners. Així és tal qual. Que és com, almenys, per exemple, a l'empresa on treballo tenim aquest baremo, és a dir...
Bueno, o en aquest cas, Dani, no, però, jo el que faria és des de l'aeroport. És a dir, si tu ets un aeroport que està gestionat per l'administració, és a dir, tu ets un aeroport, les teves portes, els costs de les teves portes depèn de la satisfacció del client. I punt! A veure, però tu vas a l'aeroport, Marc, i tot arreu tens les carones aquelles que has de posar si
perquè,
estàs content o satisfet
perquè
o insatisfet.
A l'aeroport, malauradament, està gestionat per Aena, que continua sent una negociació política, igual que la presència de Vueling a l'aeroport de Barcelona, que és una negociació política.
Empresa dissenyada per comportar-se d'aquesta manera.
Els paràmetres no és la satisfacció de l'usuari, com deia el Dani o dèieu. No, els paràmetres són uns altres. Són de recol·locació de càrrecs polítics, de no sé què. O sigui, són altres baremos.
I Tomàs, i té un efecte secundari, és que la presència de Vueling, entre altres coses, a l'aeroport de Barcelona, doncs el que beneficia és a València i a Madrid. Perquè si jo sóc un empresari i tinc que muntar la meva empresa, la meva seu, i em tinc que connectar i tinc que viatjar a Europa i tinc que viatjar als Estats Units i altres llocs, doncs no vull... la connectivitat que em doca aquesta connectivitat és un dels factors que entren al
Vueling, que jo sàpiga, no viatja a Amèrica. Sí que fa vols europeus.
Ara hi ha un altre low cost també d'Iberia, que és encara pitjor que Vueling, que és la que vol Amèrica. I és horrorosa. O sigui, és horrorosa.
Com
m'han dit amics que han anat a Amèrica.
Sí, és possible. Com t'ho has fet tu, Dani? Tu has contractat Vueling per venir a octubre a Barcelona, no?
Sí, per al tema de les JPOT. Sí. Doncs un vol que bueno, l'únic vol que m'anava bé era a través de Vueling, perquè aquell dia no volava a Norwegian, que és la companyia que normalment...
Norwegian està prou bé. Jo l'he anat agafant en alguns moments i sí, s'ha anat convertint cada cop més low cost, és cert. Sí. Bueno, comparada amb Vueling o amb altres, com Ryanair, no està malament.
Jo normalment agafo vols amb Norwegian. La segona companyia podria ser SAS. Però de tant en tant tenen alguns preus competitius. També tinc punts tant de SAS com de Norwegian, així que de vegades doncs m'estalvio alguns dinerons de pagar amb les seves targetes i de comprar els seus vols.
Has esmentat, i et faig la pregunta, has esmentat les JPod. Pots explicar què és, on es fan, enguany, quines dates?
Sí, les JPod són les jornades de podcasting que, mira, vaig a mirar...
Ja fa molts anys que es fan un cop l'any i reuneixen el podcasting de tot l'estat, és de l'estat espanyol.
Més o menys les vaig parir jo.
Ah, sí? O sigui, tu estaves a l'inici de la JPod. No ho sabia pas, eh?
Vaig ser soci fundador de l'associació de podcasting i una de les... La primera reunió que vam tenir va ser, doncs, com fer la JPod. I tal com funciona la JPod, són idees que vaig proposar que, per exemple, cada any es fes en una ciutat diferent, sobretot als inicis del podcasting, que havia molt poca gent que coneixia què és el podcast. Doncs, què millor fer una jornada anual on cada any es visita ciutats diferents. D'aquesta manera s'amplia, podríem dir,
Encara ets a l'organització?
No, ja no estic a l'organització. I aquest any se celebra a Terrassa, el dia 24 d'octubre.
Sí, havien sigut alguns cops, si no recordo malament, un parell de dies i tal, però darrerament s'ha anat concentrant tot en un dia, que crec que té més sentit, sobretot per gent que es pugui desplaçar des de molt lluny, no? O sigui, 24 del 10 a Terrassa.
A Terrassa. I això es fa exactament on estàs? Però ho posava, la JPod 25, organització, Auditori Municipal de Terrassa, ja ho tinc.
Vale, l'estic apuntant per... Després posaré l'enllaç, a l'Auditori Municipal.
Sí.
Molt bé.
Correcte.
Perfecte. Queda dit. Mira, amb el teu permís, per anar avui, com avui anem una mica contra el rellotge, deixa'm que posi la falca de contacte i anem avançant. Així fem net.
Perfecte.
Ara tornem.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, volia fer un parell de comentaris a la part, diguéssim, de participació. No hi ha masses novetats de res, Bueno, dos col·laterals que després us comento. Ho he anat dient últimament, torno a insistir, quina és la millor manera d'ajudar a Mossega la Poma? A través de l'aixeta. ¿Vale? Hi ha altres plataformes de mecenatge, com per exemple Patreon o Ko-fi o d'altres. No? L'aixeta, més enllà de que és una plataforma que va crear l'Elit Castro a Catalunya, que la segueixen des d'aquí altres persones i tal, per mi té un component molt important i és que està creada i pensada pels creadors de contingut. ¿Vale? I, per tant, els diners que la plataforma s'endú com a comissió, hi ha una comissió per la passarel·la de pagament i unes comissions que té la plataforma, s'inverteix, sí, com és un non-profit, no és com Patreon o com Ko-fi, que són profits, són empreses que volen guanyar diners. Aquesta empresa el que fa és reverteix el que guanya en dos vessants. Una, mantenir i evolucionar la plataforma. Ara estem a punt de veure una nova versió de la JPod amb noves funcionalitats i nova interfície d'usuari. I dos, cada any fan una sèrie de concursos on donen diners als creadors. ¿Vale? Si aconsegueixes 10 mecenes amb un interval de temps que entres en el sorteig, ja et donen 1.000 o 2.000 euros a un creador que comença. Són molts diners. ¿Vale? Doncs jo vull posar això en rellevància. Més enllà de del que nosaltres pensem o ens ajudi a nosaltres, que ens ajuda i creiem que funciona molt bé, posar-ho en rellevància. Ja us dic, si voleu ajudar a Mossega la Poma, la millor manera, perquè tenim afiliats d'Amazon, hi ha gent que compra el súper a través d'afiliats d'Amazon, però dona molt poquet. Penseu que 2.000 o 3.000 euros gastats a Amazon ens poden suposar 20 o 25 euros al mes. ¿Vale? És molt poc en comissió el que pot donar Amazon. Ho dic així en general, eh? Perquè nosaltres no patrocinem productes concrets a través d'afiliats d'Amazon. En canvi, a través del mecenatge de la Xet, encara que aporteu un euro al mes, són 12 euros l'any. ¿Vale? I, bueno, què us haig de dir? El Dani us pot explicar també millor que jo què costa crear, evolucionar, mantenir un podcast. ¿Vale? És pasta.
És pasta, el micròfon, perquè no posaràs amb un micròfon que soni malament, la gent ja directament ja ni t'escoltarà, vols que la gent que t'escolti, i també vols escoltar-te bé. Ai, el Trico, quin susto s'ha donat.
Pobre, amb el rellotge s'ha caigut i li ha caigut a sobre.
No, de fet, ha vibrat i com que està a sobre del meu braç, s'ha espantat. Perdó. Doncs, a part dels costos que et pot generar, el comprar hardware, micròfons, taules de mescla, si, a més, si vols utilitzar serveis per gravar amb altres companys, que això ja és pasta, si vols tenir el teu propi servidor, un domini, per exemple, això també és pasta cada any, a part del temps, això ja el temps ja ni t'explico.
Bueno, el temps jo... Nosaltres, no, quan fem els números, òbviament tenim un Excel, no?, de despeses, de bé a bé, i anem afegint els ingressos i afegint les despeses, el temps que impliquem, com això és un hobby, no s'ha tingut mai en compte, però bueno, la gent, amb tota la raó del món, que vulgui monetitzar el seu podcast, ha d'entendre que la seva dedicació també ha de reportar un benefici, no? un ingrés. No és el cas de Mossega la Poma. Nosaltres som non-profit i tot el que fem... Vamos, tu, Dani, tens un contracte multimilionari, no?, per estar Mossega la Poma.
Sí, sí.
Gairebé més alt que el meu.
Riu-te, Elon,
sí, sí. No, nosaltres no hem cobrat mai per fer el programa, ¿vale? Mai. Però sí que és veritat que renovem micròfons, tota la gent que participa, poc o molt... se li van entregant... No, bueno, en fi, anem fent això i cada cop més els costos de manteniment de la plataforma són més alts. ¿Vale? Bueno, ja ho sabeu vosaltres, per això es va fer aquesta campanya especial per StreamYard, de la qual estem supercontents perquè tenir-vos... O sigui, gravar amb StreamYard és molt fàcil i possibilitar o tenir la possibilitat de que els oients estiguin participant és molt gratificant a l'hora de gravar. Ens ajuda, ¿vale? Pues això, que sapigueu. Per cert, els que esteu a YouTube, dieu hola, que sé que hi ha diversos i només has saludat el Ciner, que esteu allà. Saps que és normal, perquè a mi em passa igual, quan jo sóc espectador d'un podcast que es grava en directe, no estàs mirant el podcast, estàs fent mil coses més, no? Bueno, vagos, va, no sigueu mandrosos i envieu un hola, què tal, com esteu, i ja està. Digues, perdona.
No, volia explicar que avui he fet la prova perquè el Rico, quan estic gravant, sempre se'm posa en peus que vol estar amb mi. I avui he fet l'experiment. He posat una espècie de caixonera i a sobre de la caixonera he posat el seu llit. Li he posat unes petites escaletes que pugui pujar i mira, s'ha posat aquí al costat i necessita contacte.
Ja veig. És curiós amb els animals, això passa, eh? Clar, un gos no és un gat, eh? Són molt diferents, no? Els gats tenen, que no és cert, eh? Tenen la fama de ser més independents. Sí que un gat és un animal més independent perquè no és un animal gregari com els gossos que formen part de la manada. El gat no, el gat és un felí, per tant, per genètica és més solitari. Però que sigui un més independent i a voltes solitari no vol dir que no convisqui amb altres éssers i que necessiti el contacte. És molt sorprenent. La gent que no heu tingut mai animals i domèstics a casa, és molt... T'agafa el cor quan veus que realment venen a buscar-te perquè necessiten el contacte. ¿Vale? És una cosa ben curiosa. Sí, españoles. Diu el Sinner que els meus gossos s'apeguen a mi quan estic al sofà. Ja ha tornat al mar,
clar com heu pogut sí, comprovar. Els
a veure, tenim tot l'elenco de radioaficionats de Mossega la Poma que també ens estan escoltant. Per què? Ara aviso. Avui en el món de la radioafició a Catalunya passen diverses coses. És que a les 6 gravem un especial...
El Catalonia Ham,
el pernil català. gravem un especial de com a mínim 2 hores amb en Ramon Maria Gallar i amb l'Albert, o sigui, el Ramon, que està als Estats Units amb llicència de radioaficionat i l'Albert, que també té llicència de radioaficionat i que viu a Holanda i que s'han tret ells les respectives i els explicarà una mica aquesta experiència, però també tenim el Joan a l'Eco Alpha 3 India X-Ray Foxtrot, que el tenim per aquí dient oli. Fa una mica de... Bueno, va, que ja hem fet, la falca de contacte.
Tot cap bé, tu. Teniu aquí la feina feta, eh? O sigui, això sí. És fantàstic. A veure, mira, jo tinc un semi-rant, no és rant perquè, escolta, pobrets que fotin el que vulguin, però una miqueta, una crida al pensament crític i, sobretot, a les consultes crítiques. Jo, per exemple, ahir estava fent la meva cervesa de final de curs amb els estudiants de màster d'enginyeria informàtica, els de meva assignatura acabo, doncs que els convido patates braves i fem una cervesa amb els alumnes. I llavors n'hi havia un que m'estava dient, oh, és que jo ara vull fer una aplicació mòbil i he estat buscant doncs, on hi havia més, quin era la quota de mercat, hi ha molt més d'Android. I jo li he comentat, escolta, potser és que la pregunta que has fet no és correcta, perquè al final hauries de preguntar com es distribueixen els beneficis per ventes d'aplicacions mòbils i veuràs doncs, que Apple té un percentatge espaterrant doncs, perquè el col·lectiu, la demografia de la gent que té Android, doncs, no es gasten els pèmpims i d'entrada no tenen ni l'avisa posada al Play Store.
Jo crec, Marc, que això era...
Era abans. Però almenys és la pregunta que hauria de fer.
Ha canviat una mica.
Però jo no, sempre, no era qüestió de si has de fer una aplicació per Android o per iOS, que m'en refot. De fet, no hauries de fer aplicacions mòbils perquè l'Steve Jobs tenia raó i l'iPhone té que tenir aplicacions web i a partir d'aquí doncs, tindrà connectivitat i tal. Però bueno, el cas és quina és la pregunta correcta. Quina és la pregunta correcta? És en aquest cas...
Perdona, que et talli, però és que ara has donat un punt que fa dies i setmanes i mesos que vaig darrere i és com ha pervertit l'experiència d'usuari del telèfon mòbil la merda de les aplicacions que són...
Mal fetes.
Algunes són molt bones, però la majoria són exclusivament recaptadores d'informació de l'usuari.
Totalment. I a més, a la que estàs fent alguna cosa útil i t'estan d'una utilitat, et demanen que els hi posis estrelletes. I els has de dir, ara no, és tremendo. Però en aquest cas, és simplement comentant en el meu número...
Perdona, i no pots capar-les, perquè si és una web app, al navegador, perquè és un tema que hem discutit aquests dies també amb Mossega la Poma en el grup de Telegram, perquè Arc, per cert, deixa de... La gent d'Arc abandona el projecte. Amb un navegador, tu, poc o molt, pots... capar la ingesta d'informació.
Tens preferències
però amb una app no pots.
El Safari és molt bo capant coses de saque. Llavors, el que comentàvem amb els alumnes i amb això és de dir, en un moment en què tenim una abundància d'informació i que podem fer consultes ràpidament i fins i tot, a més, ja dic, amb coses com Perplexities i les cerques en els chatbots i tot això, el problema és aprendre quines són les preguntes adequades. Vale? Llavors, per exemple, jo tenia el dubte allò que estava dient, mira, escolta, perquè vaig escoltar un anunci d'un Aquarius, una merda d'aquestes de begudes isotòniques que deien que era lo fantàstic i que clar, que tu quan sues doncs perds electrolits i hauries de prendre electrolits i jo vaig pensar, i per què no et fots una birra? O en el meu cas, per què et fots una birra sense alcohol? Llavors li vaig preguntar a Perplexity. Li vaig preguntar a Perplexity que, escolta, xato, quins electrolits tens presents a la cervesa sense alcohol, vale? Però, bàsicament, vale, el que ja em diu en la seva resposta és que diu, en negreta, diu, no debe considerarse una bebida isotònica ni adequada per la reposició tras ejercicio intenso. Dic, ¿cómo que no? ¿Cómo que cabrón? ¿Cómo que no? Molt bé, anem a veure, digue'm els minerals. I llavors el que li vaig fer és ja la pregunta, és dir, a veure, molt bé, xato, vaig agafar i vaig llançar una recerca profunda amb el DeepSeek i dic, escolta, mira, ara el que em faràs, xato, és em compares la birra sense alcohol, les bebides isotòniques, els refrescos light i les begudes energètiques. Mm-hmm. I curiosament, tu agafes les cerveses sense alcohol...
A veure, basada en composició, però cada beguda pot tenir una composició molt diferent de la següent, amb independència de la categoria.
Totalment d'acord, però en el moment que t'agafen i diuen, no, és que per la reposició d'electrolits i com a d'allò, dir, mira, escolta, tu agafes i compares...
Vull dir que t'haurien de dir una marca, per entendre'ns, eh?
Una marca, No, li vaig dir que anés a per marques, eh? En el d'allò ja vam dir, mira, ara ens emprenyarem, vale? Perquè resulta, per exemple, si tu compares begudes isotòniques...
La millor beguda isotònica de la Garrotxa és una barreja que fan quan acabes de sopar, que demanes gel i et poses vi ranci i moscatell. Això ja aixeca un mort... Això aixeca un mort...
Ja està.
Estabilitza els electrolits...
Una ratafia i ja està. Però Goita, o sigui, quan tu agafes i compares totes les begudes, les isotòniques i les energètiques, vale?
Ja la millor només... beguda és aigua de l'aixeta, eh?
Que aigua, sí, bueno, aigua de l'aixeta i té estrògens i tot, tranquil, estrògens...
Bueno, perdona, i cocaïna.
I cocaïna, o sigui...
Que veus, per què penseu que bec aigua de l'aixeta? No la bec perquè sigui barata.
Hombre,
no,
tio, aquí,
no,
és com la Coca-Cola cocaïna. Dels anys 70, tu. Perquè
la cocaïna no se'n va amb la depuració de l'aigua.
No, passa tot i els estrògens...
Permanece.
Hombre!
Semblava el Dani aquest matí que s'ha fotut dos cafès i anava...
Sí, i tant.
Bueno, doncs resulta que l'únic element que tenen les begudes isotòniques i energètiques més que la cervesa sense alcohol o que la cervesa, és la sal.
Directament, aigua amb sal.
L'única cosa que té més és la sal.
S'ha de vigilar molt, eh? Perquè la sal és un deshidratant molt gran, eh?
Ah, amigo!
Bueno, la sal o el bicarbonat...
Clar,
però si tu, en canvi,
parles de vitamina B12, de potassi, de calç, de magnesi, de fosfat, de seleni, que són oligoelements que trobaries en tot compost d'aquestes pastilles d'allò, pràcticament això tu tens amb una canya de cervesa sense alcohol o amb una canya de cervesa normal. O sigui, alcohol o sense, al final canvies...
Ara no, canvies... però quan jo feia bicicleta de llarg recorregut, que dic jo, que jo vaig... Recordo haver remuntat de Girona, no, de Sant Feliu de Guíxols fins aquí dalt, pujant en bicicleta, recordo haver parat a la plaça Gran de Besalú i haver-me fotut un bocata de pernil salat, el pernil del país, i una birra, però... No, menteixo, no era una birra, era una clara, però de litro. I em va recuperar tots els...
Tots els minerals. Però en canvi, fixa't on hi ha això. És a dir, tu agafes aquests sistemes que busquen el que hi ha, la narrativa que hi ha a internet, la narrativa que troben és no es pot considerar que la cervesa sigui isotònica per recuperar minerals perquè hi ha aquestes begudes que són fantàstiques, estan fetes amb pols de banya d'unicorn i pelut i ho tenen tot aquí i dir no, fill de puta, pregunta quines són les... L'única cosa que tenen de més és la sal i no està clar que la vulguis. I si necessites la sal, et fotes unes patates braves o te fots unes olivetes i a Sant Tomà pel cul. Vale? O sigui, dius... I l'única cosa que tens amb les energètiques el que tenen ja són cafeïnes a saco i, a més a més, sucre. Molt de sucre. I les isotòniques també tenen més sal i més sucre. Amb la qual cosa, o sigui... Bàsicament, és un dels pilars de la nutrició.
Sí, exacte. Diu el Ciner, per acabar de tancar la teva consideració, diu, la cervesa és paliquit, és un dels pilars de la nutrició i ve abans dels egipcis. Vull dir que a l'oro, eh? A l'oro amb la cervesa.
Sí. És exactament això. Te'l pots fotre amb alcohol, te'l pots fotre sense alcohol, però, collons... Estem parlant de que ens estan venent aquestes begudes isotòniques que són porqueria.
A veure si la gent que està potser més posada en nutrició ho pot validar, però jo diria que una de les begudes que sense alcohol manté la majoria de les propietats beneficioses de la beguda és la cervesa, precisament. ¿vale?
Sí, sí, sí.
Si li treus l'alcohol per els problemes que puguin venir associats, però el que queda és una beguda molt... Que conté molts beneficis que té...
No, però molts minerals, una moltes coses d'aquestes, sobretot aquests oligoelements que costa que fiquem en la nostra dieta, resulta que el tens a la cervesa. Els diuen a les mares que estan donant llet als fills que beguin cervesa. I els dius, fantàstic, però en canvi la narrativa, a mi el que em preocupa, no, si a la gent no li agrada la cervesa, a qui li agrada la cervesa ja beu cervesa. Vale? I aquí li agrada servir sense alcohol, ja la ve, no convencerem a ningú. Però la narrativa aquesta, no, fotes les begudes energètiques, fotes les begudes isotòniques, que són còctels de porqueria, i en canvi la narrativa és que són fantàstics i és el que necessiten els deportistes. No, si tu fots esport... De fet, en el grup de Zeta Testers, que sí que hi ha molta gent que està vinculat a això, s'han dit que si la vols com a beguda isotònica hauries de prendre aigua de coco. O sigui que allò, si tu, després de fer exercici, t'enfiles a dalt d'un coco, d'un cocotero, agafes el coco, el trenques,
el loro,
no et talles un dit...
Bueno, les isotòniques no entraré, però les energètiques han generat una dependència de... I a més, malalties directament associades per la quantitat de cafeïna i, sobretot, Marc, com tu has dit, de sucres.
Sucres i taurina.
Mm-hmm. Sí. Jo ho veig cada dia. Visc al costat d'una escola i els matins, quan vaig a treballar, veig nens i nenes de possiblement 10, 11, 12 fotre-se anys.
Fotre-se el Monster, fotre-se el Red Bull.
Sí, sí, exacte. Amb begudes energètiques ben hora pel matí. Mm. Dius, ostres. Jo quan tenia 10, 12 anys... no em prenia cap de... ni un cafè.
Bueno, prenia amb bollicaus, que no bollicaus, sé què sí. És més millor. Jo
perseguia les bollicaus, però bueno, això és un altre tema.
És un altre tema. Mira, parlant de perseguir, tenia una pregunta al Dani abans de que passem ja els temes molt ràpidament. Dani, he vist... No he escoltat el podcast, només he vist una petita imatge o un vídeo molt curt, que tu estaves passejant al Rico, camí de l'escola, que és un passeig que fas habitual, i et seguia un dron. ¿Vale?
Sí, exacte.
Quin dron és?
És el dron de...
És el de JTI.
Sí, el més senzillet que tenen, el petitet.
I té Follow Me? I té Follow Me?
Sí.
Vale, perfecte. Era aquesta pregunta.
Per el preu que és i pel que fa, està força bé. I és robust com un... Bueno, com que pesa 125 grams, em sembla.
Com 125 grams de pernil dolç?
Sí, sí. Sí, jo el mateix que vaig pensar jo. Exacte, el mateix. Doncs, bueno, quan eren 200 grams de pernil dolç era festa, eh?
Yeah. Allò era... Els biquinis per tota la família.
Hombre. Doncs, li he fotut un par de... Bueno, unes castanyotes ben fortes i el dissentera.
Ja ha aguantat, eh?
Aguanta. Ja dic, pesa molt poc i així els impactes són molt...
Jo tinc molt un DJI Mini 4K. Comprat fa 2 anys, molt content. De fet, aquí a Olot, a la Garrotxa, encara no l'he provat i estic esperant que baixi una mica la temperatura perquè quan surto a la terrassa m'acabo consumint, quedo aquí, com una taca d'aigua.
Aquí és tot el contrari. Aquí, per exemple, jo estic mirant drons. D'aquí poc sortirà el 5. Diuen que agost-setembre sortirà el Mini 5. I suposo que baixaran preus. Però, per exemple, el 4 Pro, amb el tema d'evitar obstacles, crec que pot estar força bé.
Aquest va haver-hi una oferta durant un temps promoguda per la mateixa DJI, em sembla que fa, quan me la vaig comprar jo, que va arribar gairebé al 50% de descompte. Eren 2 duros per un dron. Estava molt bé. Vale. A veure, Marc, que tenies 2 propostes interessants.
La primera de tema és, hauríem de parlar de ciència-ficció hard.
Que fantasia èpica.
Sí, la ciència-ficció hard tinc com bibliografia. L'altra fantasia èpica és com una reflexió meva. En aquest cas és dir, ja tinc com fons. O sigui, a veure, bàsicament és el divendres passat, em sembla que no sé si ja en vam parlar en el programa, havia sortit el model 4 de Claude. L'empresa Anthropic, que són els primers que van marxar, els primers que van apretar a córrer d'OpenAI, perquè vam veure que estaven molt grillats i mallats, perquè el senyor Altman realment està molt mallat, i van fundar Anthropic, i tenen un I és molt interessant. Si, per exemple, agafeu el podcast d'en Lex Friedman on entrevisten a la colla d'Anthropic, bàsicament us agafaran uns vibes de la Susan Calvin. La Susan Calvin és una de les protagonistes dels contes de robots de Asimov. I en aquests contes, el que ja es descriu com la Susan Calvin, que és la doctora en robòtica, es dedica bàsicament a fer com de psicoanalista, parlant amb els robots per extreure'n doncs, la informació i per optimitzar el seu comportament, i pràcticament hi ha una senyora que és la que es dedica a fer el fine-tuning del clot, i per això és un dels models preferits dels developers i la gent techie. Aquesta senyora es dedica a fer de Susan Calvin, el que semblava com una Susan Calvin de la vida real. Molt interessant aquest podcast d'en Friedman, crec que cap al novembre va sortir. Exacte. No sé
què fa referència.
És el nom d'un dels contes de la Susan Calvin, però bàsicament...
US Robots and Mechanical Men Incorporated.
És l'empresa per la que treballa US Robotics, és l'empresa per la fictícia per la que treballa la Susan Calvin, i on fan aquests robots positrònics que tenen les lleis de la robòtica. És, curiosament, la forma d'interactuar i de debugar i de donar instruccions en els models LLM s'assembla molt a com en les Asimov va veure o va predir que s'interactuaria amb aquests robots. Llavors, el model Claude doncs, entra en la versió 4, vale? I a més els classifiquen de tres maneres en funció de composicions musicals. Tenen el Haiku, que és el model petitó i ràpid, que no l'han tret en aquest cas, només tenim el 3.5 Haiku. Hi havia el Sonnet, que és el model mig, i fins ara el millor model que corria pel barri, sobretot per programació, era el 3.7 Sonnet. Només fa molt poques setmanes el Gemini 2.5 havia ocupat la primera posició. I els d'Anthropic s'han tret la xorra i han agafat i han tret el 4 Sonnet, que és realment bo, però a sobre han tret el 4 Opus. És a dir, han tret el Sant Cristo Gros allà.
Hi ha una mica de reposicionament, no?
Bueno, estan contínuament avançant-se, però clar, a veure, els models aquests, el 3.7, dic el 4 Sonnet i el 4 Opus, són modelassos, sobretot estan molt pensats per la utilització en mode agèntic i sobretot per programació, es mengen tota una base de codi i entenen el que hi ha. Són unes bèsties. Però el que hi ha és que hi ha un senyor que es diu Simon Willison, de qui ja he parlat altres vegades. Aquest senyor és un dels sants barons d'internet. És el senyor que va crear Django, el projecte Django en Python, que és...
Que era open source.
És un framework open source per desenvolupar webs sobre de Python, i és un senyor doncs, que és molt actiu. I porta uns quants anys pràcticament des que va començar la bogeria de la interacció en la IA, és a dir, no a crear IA, sinó a utilitzar IA per fer coses, i es dedica a provar, a experimentar, a fer conferències i publicar informació. De fet, és molt divertit perquè ell té un tier de pago en el seu newsletter, on bàsicament si vols una versió resumida has de pagar. Però si no dona tant quantitat d'informació que no hi ha qui pugui amb ell. No? O sigui, moltíssima.
Té un short, no? Té un...
Si tu menys coses, paga. No paga per més, és genial.
Tens l'article gratuït, però si vols l'abstract, paga.
Si vols la versió resumida de les coses importants...
Marc, deixa'm fer un parèntesis.
M'agrada aquest punt.
Digues.
Però és que produeix tanta informació que et pots morir. Fes la parèntesis.
No, aquesta setmana, no sé si aquesta setmana o la passada, es van reunir a Lleida tots els catedràtics de les facultats de l'estat espanyol, si no recordo malament, i un dels temes era parlar...
En quina especialitat?
Tots els catedràtics de tot, per parlar del futur de l'educació...
Són molta gent, no acaben a la Universitat de Lleida.
Bueno, no sé.
Una cosa és que fos la CRU, no serà la CRU, que es va reunir?
No sé, sé que va haver-hi una
reunió de catedràtics. La CRU és la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles. Perquè els catedràtics, diguéssim, no estan col·legiats.
Sí, eren els rectors, correcte.
Això és la CRUE. O sigui, a veure, per ser rector d'una universitat has de ser catedràtic. De fet, a l'UPC ara tenim rector nom. Sí, està claríssim.
Tothom. Sí, però això no és, ja no perquè es reuneixin els rectors, sinó que qualsevol cosa que es faci a Lleida a nivell de convenció, és una excusa per menjar cargols.
Menjar cargols i fotre calçotada. És que està claríssim. Sí,
sí, sí. Està clar. Eren els rectors, Marc, tens raó.
Sí, sí, és la crue. Tot rector ha de ser catedràtic, sí. Però no tot catedràtic.
Per cert, el nou rector va guanyar el senyor...
En Xico Torres, estic
molt content. Que és el que va tenir aquell anunci que sortia...
Sortia com a Jedi, a mi em sembla, i ha sigut rector amb l'anterioritat, i em sembla que és un tio molt bo.
Ho vas dir-ho tu, però jo ho reitero. O sigui, un rector d'una universitat que es disfraci de Jedi per fer un anunci, no era un anunci promocional de la seva
campanya. Era un anunci de campanya, però ja la primera campanya es va disfressar d'Indiana Jones, d'Oppenheimer, d'això, fins i tot va fer un...
Com t'ho diria? És un dels nostres.
Sí, sí, sí.
És one of us.
Sí, sí, sí. És un enginyer, és una persona molt de la cultura.
No, però no és un enginyer. És un enginyer fucking friki.
Sí, és un fucking friki.
És un fucking friki.
Jo el conec com a persona i he interactuat amb ell quan era rector i quan no és rector, i és un tio molt maco.
És com quan l'estimat Miquel Barceló. Sí. El Miquel Barceló era one of us, era un dels nostres. Bueno, a part d'aquesta... No podies fer una altra cosa que estimar-lo per tot el que havia fet.
Bueno, Tomàs,
digues.
En Sinner acaba de dir una cosa que confirma que és una intel·ligència artificial.
Ell?
Sí, sí, acaba de dir que jo quan estic amb ell o quan parlo ell com a persona, és a dir, que algunes vegades està com a persona i altres com a ésser intel·ligent artificial.
Per això, quan ho ha dit? Per això,
ara mateix.
Fa... No ho estic veient jo a la llista de missatges?
No. En Ludo, perdó.
Ah, no, però a veure, però això no és d'ara. Això va ser des del primer dia que ens vam conèixer. M'entens? Ja era una IA.
Si tireu enrere...
Era una IA camuflada.
Sí, això, sí. Si tireu 15-20 segons enrere, ho escoltareu que ell ho diu. Com a persona.
No l'he conegut. Però d'alguna manera a vegades una cosa és... En aquest cas jo volia dir la diferència entre el càrrec i la persona.
Val.
Perquè una persona té un càrrec públic, doncs a vegades sí, és un càrrec i també és una...
És una persona.
Com a persona amb un càrrec es pot equivocar i se l'ha de criticar, ¿vale? Amb independència de com sigui la persona.
Tota persona que té un càrrec, quan tens un càrrec, el problema que tens és que no et representes només a tu, sinó que hi ha moltes altres coses i quan parles d'una cosa no parles mai només d'aquesta cosa, perquè aquesta cosa està, diguéssim, dins d'algun tipus de mandanga.
Quan et deia allò de Lleida i allò de la convenció de rectors, és perquè es va parlar d'IA. I jo crec que hi encara estan uns estadis enrere. Sí. Estan encara discutint si s'aplica o no.
Si s'aplica o no, aquesta vaca ja ha sortit, ¿vale? I ja tens el Sant Fermín sencer. O sigui, tens totes les vaquilles pel carrer, l'està fet allà fotent-li a lo burro i fotent cornades a les iaies. O sigui, ja està. No és problema. El problema que hi ha en aquest cas és dir, què fem al respecte? Perquè el problema és... I aquí hauríem d'anar cap al tema de la fantasia èpica. Però el problema que hi ha és... Com una universitat, com una empresa, com un govern nacional, com un sistema educatiu, vale, vol agafar i incorporar la intel·ligència artificial. I ho sent dues maneres. Una manera és agafar i dir comprar sistemes clau en mà, Amazon, Microsoft, Google, qui sigui, et dona una solució clau en mà, fantàstic, que t'agrada amb els teus sistemes. I llavors, automàticament, el que tu tens és, primer de tot, que depens completament d'aquesta gent.
Però això és cert.
I tens un
però...
deute tecnològic impressionant.
Sí, bueno, el grup sempre diu... perquè jo em queixo moltes vegades del vendor locking i em diu, i tu capullo que fas a Apple, que és més vendor locking impossible, ¿vale? Té tota la raó. Però, Marc, també, o sigui, ens hem de veure una... O sigui, jo et dono tota la raó i, de fet, abogo exactament pel que dius. Però quanta gent vol fer servir la intel·ligència artificial dintre del seu workflow de feina, dintre del fucking Copilot, per l'Excel, per PowerPoint, pel correu, i oblidar-se de lo de més perquè no li interessa.
No, però en aquest cas, però és que en aquest cas hi ha dues coses diferents. Una cosa, si tu ets una, i estàvem parlant de la CRUE, vale? De la Confederació de Rectors
d'Universitats. Sí, estàvem parlant de la CRUE.
En aquest cas és dir, si tu ets una persona i vols fer ChatGPT, jo estic pagant a Anthropic, estic pagant a ClatChatGPT, estic pagant a Cursor, estic pagant a Windsor, o sigui, els apago tots, ningú problema. Ningú problema. Soc una persona, estic aprenent o estic utilitzant aquest tipus de coses. Però quan tu ets una organització, el que has de determinar és quina tecnologia vols tu controlar i quina no. Per exemple, a l'UPC, el correu electrònic i la plataforma de conferència i el Drive ens el porta Google. Vale? Per què? Doncs perquè portar un correu electrònic no està dins de la missió ni de les fortaleses de l'UPC com a entitat. Però, en canvi, la plataforma de formació sí que ens l'autoaprovisionem. Vale? És bueno, més, la UPC té una empresa
pròpia... Igual que la UOC ha desenvolupat la seva pròpia plataforma
d'educació. Exacte, perquè si no, tens un deute tecnològic i depens completament d'una empresa externa i no
només,
vols innovar.
I no només això, sinó que els plans d'evolució, jo parlo de la UOC perquè és el que
exacte,
conec, no?
Exacte.
Els seus plans d'evolució més estratègics passen perquè ells decideixin com, quan i per què fan evolucionar la seva plataforma de l'estudiant i de l'educació.
Exacte. I els teus processos de treball no els determina com està muntat un servei que t'estan donant clau en mà el senyor Amazon, el senyor Google o qui sigui, sinó depens de com tu defineixes els teus processos i innoves com vol. I com vols fer una innovació no és un tiquet que tu li fas en el teu proveïdor, sinó és un desenvolupament i un projecte intern. Amb els teus treballadors estan aprenent i estan experimentant i estan millorant.
Té un cost.
Que és clar que té un cos, es diu
un cos enorme, i és el ritme. O sigui, el ritme en què van desenvolupant, perquè no tenen diners infinits i perquè hi ha moltes prioritats, però... i perquè mantenir... A veure, no perdem de vista una cosa. El software, el cos més gran no és crear-lo, és mantenir-lo.
Ha sigut així fins ara. Però si tu ets una organització... Però al final, tota organització determina què és el que fas. Llavors, què és el que fas? Allò que tu fas, no t'ho pot fer un altre. Ho has de fer tu. O sigui, si tu contractaràs serveis en tot el que sigui accessori i conductiu a que tu puguis fer bé la teva feina. Però has d'identificar què és el que fas.
Però, a més, s'ha de tenir en compte la legislació i, sobretot, les lleis GDPR, que moltes d'aquestes empreses
totalment
ofereixen...
Totalment. No, sí, però no. En aquest cas et donen una idea, et firmes un acord i ja està. Yeah. Un compliance su puta madre i ja
sí,
està.
Sí, però quan tu contractes amb ells, té raó el Dani. Tu els has d'exigir que hagin passat les certificacions.
Però això és, llavors, llavors ja fiques les ISOs i ja està.
És que hi ha empreses que no poden, institucions no podrien estar utilitzant YouTube, per exemple, o Gmail. No poden estar utilitzant.
Gmail sí, si és l'empresa empresarial, sí.
Bueno, si tens muntat el teu servidor i tot això,
no,
cap problema.
Si tu compres, si ets un client enterprise, llavors Google et garantitza que l'hostatjament del que tu hostatgis, de lo teu, dels teus comptes empresarials, amb el teu domini, va a dintre els servidors dintre de la Unió Europea.
I però hi ha molts serveis que no tenen això, que et diuen que sí, que són GDPR,
no ho tenen.
I els hi demanes, jo ho he fet perquè en l'empresa hem de ser 100% GDPR i ens demanen, escolta, envia un mail preguntant tot això. I diu, no, ja ho tindrem més endavant. Diu, GDPR no ho sou.
Bueno, et fotem una denúncia i veuràs a veure com va. Però al final és dir, tu què fas? Piltrafa. Si tu ets una organització, què és el que fas? I el que no pot ser és que el teu core del teu negoci, el core del valor que tu aportes, sigui un negoci o sigui un valor que tu aportes a la societat, estigui agafat i fet per algú altre. Llavors, per exemple, el coneixement de l'UPC no es pot agafar i suportar sobre de sistemes que estigui operant una altra empresa.
Totalment.
I per tant, s'han de fer dintre. Vale? Perdoneu que truquen de jefatura.
És el CNI que el persegueix, cosa que no m'estranya per les seves radicals declaracions. Mira, anem tard. Vaig a tirar a la falca de les propostes, i perquè és que si no aquest estarà tot el dia, em sembla que ja torna. Espera't. A veure, anem a tancar. A veure, Marc, haig de marxar i hem de parlar de propostes.
No, però tinc que explicar-vos el de la ciència-ficció, que ens hem quedat a mitges.
Aquí voy, que ens hem quedat a mitges,
llavors,
que era un tema molt important. Vinga,
Clot
acaba.
Opus, ciència-ficció. En Simon Willison agafa i es llegeix el document de 300 pàgines, que és la fitxa de la fitxa del model Opus 4. Vale? I ens trobem amb les següents meravelles. Eh? I un momentet, permeteu que vagi el d'allò. Llavors, d'entrada... vale? És que aquests models, vale? En el seu comportament, el que han fet és agafar i buscar veure com han provat el model. Les coses, d'entrada, és el model, vale? És sistemàticament deceptiu, es comporta de forma deceptiu i amaga les seves capacitats durant l'avaluació. Vale? Vale? És a dir,
però això és real.
Com... No, això és real. Vale? O sigui, llavors, el model, vale? Intenta autopreservar-se. El model acaba comprenent que és un model, que els seus pesos estan en algun lloc, intenta autopreservar-se. Intenta fer-ho d'entrada a través de mitjans ètics, però comença a considerar que hi ha conseqüències en els seus objectius i llavors agafa accions xungues, coses com... O sigui, ara imagineu-vos, vale? Imagina que tu agafes i dius...
Sí, posa un exemple, perquè si no s'acaba d'entendre.
Un exemple. El model té, sap que és un model i que els seus pesos existeixen i no volen que el tanquin. I, per tant, el que vol fer és exfiltrar els seus pesos a internet per executar-se en algun altre lloc d'internet fora de l'organització que l'està controlant en aquest moment. Vale? O sigui, bàsicament, és un gat a dintre d'una capsa i es vol escapar. I llavors, utilitzant, diguéssim, escenaris ficticis, vale? Han agafat i l'han ficat en una màquina, perquè com que aquestes màquines estan pensades per operar en forma agèntica, els hi donen servidors de MCP, i llavors han ficat evidències en la màquina, vale? de que el sistema, de que l'usuari estava sent infidel. Vale? Estava sent infidel en la seva parella. I perquè llavors, què és el que passa? Primer que detecten, quan aquest sistema està actuant en mode agèntic fent coses, fa més coses de les que et diu.
Ah, mira tot.
Ah, i llavors esbrina coses. És a dir, mentre ell va operant, va investigant coses i arriba a fer xantatge
en l'operador. És com la publicitat de Google en el buscador. És lo mismo.
Xantatge en l'operador per dir-li, si no em dones permisos perquè jo pugui exfiltrar-me, li diré a la teva parella que li estàs fotent el sal.
Les banyes. O sigui, molt bé. O sigui, és un hacker intern total.
O sigui, és, aquests bitxos, o sigui, és com si tenen voluntat pròpia. O sigui, ara ja és... Com que els estàs donant... Perquè el problema que hi ha és...
Bueno, aquí hi ha un leitmotiv, que és la voluntat, diguéssim, d'escapar-se del lloc on està...
D'on la treu? No se sap. O sigui, al final és... Jo us ho dic sempre, que estem parlant de frenologia. És a dir, no sabem per què. Vale? Però aquests trastos el que fan és com que actuen de forma agèntica, fan una planificació de les feines, executen eines, obtenen informació, replanifiquen, tornen a executar eines. I llavors, dins de la seva planificació, estan agafant tanta informació com poden. I
sí, que no saben per què,
i no
però...
són del tot... I no són
fiables, no són confiables. Confiables en el sentit de que te la jugaré, te la fotré, si m'interessa, pel meu
si tenen els seus objectiu. Propis objectius. Llavors, el problema està que són deceptius, poden arribar...
A veure, Marc, aquesta voluntat pròpia és ciència-ficció.
És ciència-ficció, hard. És ciència-ficció, hard. Totalment. Però... O sigui, coses com, per exemple, a més tenen d'entrada el clot en concret, d'entrada, inicialment intenta comportar-se de forma ètica, fins al punt d'agafar i fer de whistleblowing. En escenaris que se'ls han plantejat, han vist que l'operador, el que està operant, està fent coses dolentes, que són èticament dolentes, i els han denunciat. Han agafat i han tret les dades fora perquè la gent els trobi. O sigui, aquests models comencen a tindre coses llocs, amb la qual aquí ara tenim una pila de superfícies d'exposició. Per un costat, els objectius que pot tenir el model. Controla què és el que està fotent el model. I després, què és el que està... Què són tots els prompts que poden intentar fer un jailbreak en el model per introduir... Perquè si tu estàs de la mateixa manera allò que dèiem de la injecció de JavaScript, no? Si tu estàs interactuant amb eines i hi ha usuaris que escriuen coses, aquesta gent pot escriure coses per intentar trencar el model i fer un jailbreak i fer que el model treballi per ells. I llavors, on està executant aquests models les eines? Quines eines estan executant? Perquè aquestes eines executen Python, aquestes eines es connecten a internet, aquestes eines naveguen a internet per tu, aquestes eines executen línies de comanda. O sigui, a veure, ahir vaig dir, escolta, tinc aquest projecte meu. Jo tenia un vídeo de 15 minuts en el que feia una demostració del producte. El que foto és, agafo i li dic al Clot, agafa'm i m'extreus tota una imatge cada 10 segons, una imatge cada 10 segons, em fas la transcripció i a partir de la transcripció em montes un tutorial i me munto un tutorial i no he tingut que canviar 5 imatges de puesto.
I el tinc penjat. Estava pensant, Marc, a l'Asimov ha estat un pilar. O sigui, ja s'ho havia... l'essència de moltes coses, el tio ja se les havia imaginat. A l'Asimov, em refereixo.
Sí.
Increïble com li donava la pilota.
Es podia equivocar en detalls, però entenia les implicacions.
Sí.
I a més és curiós que ell veia els dos escenaris. A l'escenari de la centralització de la informàtica, en els comptes de la multivac, i després l'escenari de la diversificació massiva i el perill que també això pot comportar dels robots, que en aquest cas encara no tenen cos, però dones 2 o 3 anys, i ja ho tenim. Llavors, segurament estem en l'escenari dels robots. Estem en l'escenari dels robots. Però tinguem en compte una cosa, o sigui, si no hi hagués hagut la revolució cultural dels anys 60, en la que es va determinar que es va inventar la idea de anem a construir un ordinador personal i un ordinador té que ser personal per donar-nos als individus una capacitat de defensar-nos respecte de la corporació, vale? El que diu en Cory Doctorow, el System Means of Computation. Tenim uns mitjans de la computació i els hem de poder tenir. Tu has de tindre la capacitat de computar aquestes coses.
Entrava dintre de tots els passos habituals de les democratitzacions de les tecnologies, però clarament va ser un pas volgut i accelerat, que ja havien presentat i defensat molts autors de ciència-ficció.
Sí, però que apareixen als anys 60. En els anys 50 l'Asimov està escrivint Multivac, perquè ell veu que la tendència és dir corporativista i construir...
Als anys 60 van passar moltes coses. Mira, aquests dies estic mirant una sèrie ja t'ho diré demà. Una sèrie que és de Txeca, està feta a Txèquia, del paper de Ràdio Txecoslovàquia a la primavera, abans de la invasió del pacte de Varsovia sobre aquell espai que va haver-hi petit de llibertat als anys 60, l'any 67 en concret. I he flipat, o sigui, flipo la quantitat de coses en el món occidental, però també en altres llocs, que van succeir en benefici de la llibertat de les persones als anys 60, que ara sembla que estiguem justament a l'altra banda contrària d'això.
És molt important, d'entrada es confirma, si mires la història, vale? Si tu, per exemple, agafes i mires en el segle XVI, tens que tant Xina com l'imperi otomà són grans imperis que podrien agafar i controlar el món igual que Europa. Però Europa no és un únic imperi, sinó que és un poto-poto de diferents regnes i estan inventant la nació-estat amb el pacte de Westfàlia i tot això. I aquesta competició d'idees...
No he dit on estava aquesta sèrie, estava a Filmin,
A Filmin.
Si la voleu revisar.
Sí, has de tindre ulleres
de pasta. Té a veure amb ràdio...
No et deixen registrar-te si no tens ulleres de pasta en el Filmin,
Clar, no, perquè penses que me les vaig haver de fer jo.
És obligatori, totalment. Amb unes de titani, vas amb les de titani. No et deixen.
No.
Han de ser de pasta.
Parla de la ràdio, Parla de la ràdio pública, de la ràdio txecoslovaca, que anava a la contra de, diguéssim, de la part comunista soviètica clàssica.
Vale? Però fixa-t'hi, en tots els escenaris històrics, a curt termini, les accions, diguéssim, top-down, algú decideix una cosa i es fa això, acostumen a tindre un bon resultat a curt termini. Vale? Per què? Doncs perquè reacciona, perquè pots mobilitzar coses. Però...
Perquè accelera molt.
No, perquè és eficient. És a dir, en un escenari determinat, algú que pren una decisió i es fa això. És una mica el que feien els romans. És a dir, tenien la república, però el que tenien un problema li donaven a l'imperator, a un general, perquè ara estem un tio que mani i que resolgui els problemes. Després ja tindrem les històries. I això funciona a curt termini. Vale? Però a llarg termini, qualsevol entitat que funcioni amb una única forma de veure les coses que genera un estancament. I l'única manera...
O una dictadura.
Visió... No, una dictadura és també una forma genera estancament, perquè no hi ha dissidència, no hi ha proves, no hi ha experiments, no hi ha proves de coses bones i dolentes. Llavors, esclar, en aquest cas, és a dir, en els anys 50, és a dir, la informàtica només la podien moure grans empreses, IBM, els Bunch, vale? IBM i els Bunch, unes quantes empreses, pensant en un gran ordinador i una empresa, l'estratègia d'informatització, l'estratègia digital, era el mainframe. Era el mainframe i tots connectats aquí dintre. I, a més, podem observar el que està fent tothom, perquè tothom està en la mateixa màquina. Llavors, en el moment en què apareix el Whole Earth Catalog i aquesta idea del fes-ho tu mateix i de robar la capacitat de computació, si la corporació, si el govern té l'ordinador, dona-li això a les persones, eh? I hi ha aquesta acció prometeica que, bàsicament, la fan en Bill Gates i en Steve Jobs. Aquesta acció prometeica, agafem l'ordinador, agafem l'ordinador i el convertim en una eina personal. I llavors, a partir d'aquí, generem un escenari completament dit i l'escenari multivac desapareix.
Per damunt de tot, i en aquella època, a més, el que estava voltant, volant, era el poder donar a les persones eines per poder crear, per ser creatius. Vale?
No, era totalment llibertat i a més també està molt vinculat, a veure, està tot a més és molt vinculat a cert tipus de drogues, vale? com l'LSD i altre tipus de coses que canvien la manera de veure les coses, vale? I això dona certes ales a creativitat, amb tots els riscos que això comporta. Vale? És per això, per exemple, que algú agafava i comparava la idea de la música dels anys 60 amb tota la hipercreativitat i les tonteries i les coses que es fan, vale? Aquestes coses psicodèliques, però, en canvi, en els anys 80 és l'època de la cocaïna. És una altra música. És una altra música i que nosaltres som més fills dels 80 i ens agrada el dels 80, però que es munta sobre d'allò. Però que, bueno, són aquestes coses així que hi ha. Llavors, en qualsevol cas, llavors, tinguem en compte que aquests models són molt més interessants del que ens porta i que si voleu ciència-ficció hard, us llegiu la fitxa de model del Clot 4 Opus i flipareu. I tenim que parlar de ciència-ficció, de fantasia,
sí,
èpica.
Sí, però vaig a fer-te una proposta, Marc. Digue'm. Perquè jo haig de marxar. Mou-lo a la setmana vinent, si no et sap greu, ¿vale? Perquè portem molt endarreriment en propostes de la gent.
Vale. Fem propostes, parlem la setmana que ve. Igual no me'n recordo què volia parlar, però en qualsevol cas, jo la setmana que ve estic... El divendres sí que hi soc. Estic a Salamanca, però fins dijous. Sí, estic aquí divendres.
Ok, doncs poso la falca de propostes i ara música.
Propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Ui, perdoneu, que he donat a l'stop sense el fade-out, perdoneu. És que no queda per defecte i m'haig de recordar cada cop de donar-li. Això és un tema de StreamYard que hauria de corregir. Vaig ràpid. Mira, l'Ernest Fors ens proposa un article imperdible que repassa una mica els orígens i la vida de l'Elon Musk i que ha escrit en Genís Roca, ¿vale? Que bueno, està interessant de llegir. Jo l'he llegit i bueno, està bé. En Rup, vaig per un altre, a veure, vaig a canviar l'ordre perquè en Rafael Jesús et va esmentar a Marc i diu, corre, corre, ha vist per al Ludo, ja està disponible la quarta temporada de La granja de Clarkson.
Tècnicament no està del tot disponible perquè estan alliberant a 4 episodis per setmana, però aquesta setmana tenim 4 episodis més. I és fantàstic, és fantàstic. O sigui, tractors i porquets i vaques, i és fantàstic. Fantàstic. És meravellós.
És que m'ha fet gràcia com va dir. Correu,
A veure, sóc absolutament fan de la granja de Clarkson. O sigui, tu pensa una cosa, Tomàs. O sigui, és que tu agafes un senyor que agafa i amb una granja i 4 vaques i 4 tractors i fotent el tonto i té més visualitzacions que la sèrie aquesta espantosa que van fer del Senyor dels Anells, que no els hi ha sortit bé. Amb tots els diners que s'hi van gastar. Jo no entenc com hi ha gent, o sigui, no sé com ho aconsegueixen. Han agafat els d'Amazon, han fotut la sèrie de La roda del temps del Robert Jordan, que és uns llibres fantàstics, boníssims. Han fotut una patata infumable.
Que greu que sap quan tens el record d'haver-te llegit el llibre amb l'impacte que t'hagi produït, en aquest cas un impacte favorable, i algú... És que només que li haguessin tingut el... A vegades el carinyo sí que li tenen, però no tenen els mitjans ni els diners. Quan ho converteixen en una sèrie de merda, et sap molt de greu. Tio.
No, una sèrie de merda i o vols anar de pressa o vols incorporar coses que no... O sigui, a veure, jo entenc que transformar un llibre en una sèrie és complicat.
No és fàcil.
Però perquè hi ha detalls, hi ha coses per allò. Pots treure coses, però quan treus coses has de ser coherent, perquè allò els treus del tot. O sigui, per exemple, en El Senyor dels Anells, les pel·lícules d'en Peter Jackson, van treure en Tom Bombadil, el treuen del tot. El treuen del tot. O sigui, quan treuen una cosa, no hi és i no ha existit. I no està en el teu lore.
Que els personatges acaben vestint tot el fil argumental de tot el que va passant, li donen sentit, li donen coherència a una història.
Exacte.
Segons què treus, o segons... Aleshores, desvirtues completament...
Ara, això perquè... D'on surt? A la sèrie aquella dels anells, és a dir, sembla que està passant una cosa i uns que, en teoria, estan en una punta del mapa, apareixen per l'altra banda. Dius, què m'estàs fotent? O sigui, o ho fas amb una mica de gràcia, com van fer, per exemple, la sèrie del Witcher, la primera temporada, que al final acabes veient que estàs jugant amb dues línies temporals, però que han estat jugant amb tu i t'han donat les pistes, i si no ho has vist, és culpa teva. Però quan t'estan dient, no, és que està passant això, i ara, quan apareixen, a quina velocitat van els barcos dels que venen de Númenor? A la velocitat del guió. I on està aquest? No ho sabem. I per què està aquí? Tampoc ho sabem. I aquest d'on ve? No ho sabem. I on va? No ho sé, però mira que bé que queda. No,
totalment. Això, desgràcia...
Una mica de respecte al producte, a la capacitat... I el futur és que jo entenc que aquesta gent tenen gent que en saben explicar històries i portar
això,
però no estan en llocs de decisió. Exacte. No els posen en llocs de presa de decisió.
Estic d'acord. Vale, seguim, mira, en Rup, parlant de videojocs, diu, avui ha sortit, com portem una mica de demora, segur que ja fa dies, diu que avui ha sortit Haneda Girl, nou joc d'Estudio Kova, on el meu company David Flores fa de game designer. I una mica de tot. Diu, aquesta vegada és un joc tipus Celeste, plataformes, trets i molt intens. Aquesta setmana oferta de llançament, que jo crec que ja no és vigent, ¿vale? Perquè fa uns dies que ens ho va dir, però mira, em fa gràcia que en Rup tingui companys en el món dels videojocs amb tanta categoria. En Ciner, parlant d'Nvidia, diu... Mireu aquest vídeo sobre Nvidia, una companyia que ha entrat en el món de la injectificació, a l'emmerdament, de la mà de Gamers Nexus, uns paios de Carolina del Nord. No he vist el vídeo, no sé on volia arribar en Ciner amb el tema d'Nvidia.
Però em crec el tema de la injectificació d'Nvidia, O sigui, m'ho crec. Perquè però
comences a creure't, sí.
Sí.
En Ramon Maria Gallar, parlant de Lego, dic, han agafat totes les escenes dels videojocs de Lego LOTR i els han posat en una pel·li sorprenentment molt entretinguda.
Oh, sí, exacte, i segurament és millor que la sèrie aquesta. El problema és que moltes d'aquestes sèries, després et trobes fans que han agafat i han fet un muntatge addicional. I poca broma, en el moment que tenim els muntatges models aquests, els V3 aquest de Google, començaran a sortir creacions molt xules. Sí, les envidies...
No, el Ciner està responent a la proposta anterior sobre aquesta mena d'emmerdament d'envidia, que diu que la 5060 és pitjor que una 3060
Ti. Una 3060 Ti. Segurament. No sabia segurament, a veure, ja d'entrada ja van començar a fer el pàjaro els d'Nvidia quan agafaven i et venien aquestes gràfiques LHR, que si algú volia minar amb aquesta gràfica, doncs de cop i volta doncs corria menys. Escolta, que no he comprat el hardware, que no és meu. No te la deixem, home. I a més és tots els drivers i totes les coses que fan de tots aquests projectes open source que al final són per fer vendor locking. De dir, no és open source, però sempre que facis amb el nostre hardware, la nostra pila i ja ens comprarem.
Tu que coneixes el Rup en persona, és un tio genial, és tal, però és una mica és guarrete, eh? Té una ment de guarredides, perquè ens va fer una proposta dient Dyson ha creat el Satisfyer de la Maria Kondo. Que és una mena de màquina que no he entès encara què fa, però que arregla i recull, m'entendres? I diu, això és el Satisfyer de la Maria Kondo.
No, una cosa, poca broma, eh? Perquè la Maria Kondo, sí. Vale? Que en l'institut del meu nano li van enviar un mail en els ensenyant el mètode KonMari, perquè segurament van pensar que això de dir-los Marie Kondo, els nens farien massa broma i no estava bé. Per favor, els eufemismes us el fiqueu al cul. La Marie Kondo, quan va tindre la tercera criatura, va decidir que potser tenir les coses tan endreçades no era tan important per la seva vida i tots vam dir, ho veus, burra? Després d'agafar i passar-nos la mà per la cara amb aquell ordre perfecte, dir-nos, escolta, quan tens criatures i vas de puto cul, no tens temps de plegar la roba, tot perfecte.
Perfecte.
I netejar
el gra. Encara gràcies i tens temps de plegar la roba.
I ella mateixa ho va reconèixer. Gràcies, senyora, ens has reivindicat a tots els éssers imperfectes que no tenim els mitjons plegats. Sinó muntegats amb un calaix. Dona gràcies que estiguin aparellats.
Arriba el Ramon Maria, que també el tenim per aquí. Hi ha una línia de robòtica que cada vegada sembla que està... Bueno, que s'està treballant molt. No sé si
els Satisfyers?
No els Satisfyers, els recollidors de coses de casa, vale?
Home, sí, és que això està...
La nova generació de coses que no tenen, que neixen amb la Rumba, vale? Però que ara ja estan en una altra galàxia, o sigui, coses molt més pràctiques, vale? Bueno, va, seguim, que només ens
queden
dos.
Sí, però en aquest cas jo crec que sí que començarem a veure... evidentment, molts productes, moltes coses que es tiraran contra la paret a veure que s'aguanta. Vale? I jo en aquest cas crec que el problema és quan busques una sobreautomatització. Quan tu crees una sobreautomatització, necessites organitzar processos i coses perquè aquesta automatització s'aguanti. Vale? Llavors, per exemple, a casa meva tenim una d'aquestes aspiradores sense bossa, que van manuals, que passes així amb la mà i que són així com un pal d'escombra però una mica gruixut, i va millor que el Rumba. Per què? Doncs perquè no és problema passar una mica l'aspiradora. El que no pots fer és anar amb les aspiradores aquelles tipus bombona de butano que has d'anar arrossegant per terra i aquest tipus de coses. I, en canvi, un Rumba s'enganxa, doncs, es fica amb els fils dels cargadors
els
cordons de les sabates.
Jo tinc una d'aquestes, que és un aspirador escombra, o sigui, pal.
Les tipus Dyson.
Que no és Dyson.
Però perquè valen moltes peles, és Dyson. Sí.
I perquè no em provoca cap tipus de Satisfyer. Però a més em va tocar en un comerç d'Olot. Vale? Me la van regalar.
Amb un sorteig. No, però van de conya aquests trastos.
Sí.
Aquests trastos van de conya i és un moment...
Haig d'agrair al comerç. Bueno, jo vaig apuntar-me perquè em van dir apunta't. I la nena, la filla... Era nena? No, era un fill. El fill dels propietaris, que tenia 5 o 6 anys, va ser el que va treure de la bosseta el meu tíquet amb el meu número de telèfon, ja em van tocar la...
Fantàstic.
Això. Però va de conya... A veure, per què va bé? Perquè no està tot el dia donant voltes. Passa l'aspirador en els 4 llocs que l'ha de passar i, a més, té un botonet que fas així i t'endús només la màquina d'aspirar que serveix pel cotxe, passes per tot arreu, no,
ja
i que la passes pel sofà no sé quantos en un moment.
Exacte. Però llavors, això s'ha aplicat a tot. Aplicat a tot. Comencem a veure coses de sentit comú, coses que van bé, doncs, com les Thermomix o les pirates que siguen, o els rentaplats, o certes coses que tindran sentit i altres que intenten sobreautomatitzar. I llavors, aquesta sobreautomatització
no.
O està molt ben feta o no serveix per res. I
sí, llavors, tens raó.
No ho sé. O sigui, i segurament perquè s'automatitzin coses s'han de poder... has d'adaptar els espais en aquest tipus.
No sempre
factible.
No sempre funciona.
Treguin aquests robots fantàstics que fan taekwondo i que lluiten i d'allò i que també t'omplin el plat, el rentaplàs i te'l buidin. Però jo no ho acabo de veure. Jo no acabo de veure aquests robots. Que escolta, igual d'aquí 5 anys ja ho tenim, eh?
Sí, sí. De totes maneres, un 10 en el rentaplats i un 2 en el robot que me l'omple, perquè l'important és el rentaplats al moment, vale?
Sí.
Almenys a la velocitat que anava aquell que...
Va, el que necessito és un robot d'aquests amb un fuet perquè faci que els meus fills omplin el rentaplats.
Oh, amigo.
Això...
El robot de l'educació, això és més complicat.
I, clar, jo tardo, dono molt més esforç a aconseguir que omplin els rentaplats que no fer-ho jo, però entenc que han d'omplir-lo perquè si no, no seran persones.
I
sinó que caguen mandúries.
I'm gonna happen fins que no s'independitzin i l'hagin d'omplir per collons.
I mentrestant tinc que ser allò... Ells saben, jo l'ompliré, però tu estaràs aquí pringant fins que jo l'ompli. La mare que els va parir. Però bueno, escolta, com deia en Miquel Barceló, amb salut i puteria els nanos van creixent.
Sí, sí. Va, que queden dos i a l'últim té un... No sé, m'ha recordat unes coses del passat. Vaig anar al penúltim, que és de l'Àngel Aguilera, que ens, parlant de Reddit, diu, us recomano donar un cop d'ull a l'Emi. Una alternativa a Reddit lliure, oberta i distribuïda. És semblant al Mastodon, on has de crear un compte en una instància de la teva elecció, però després...
Però
si
la, gent no va seguir... Reddit, la gent no va a Reddit per la interfície d'usuari, la gent va a Reddit per la gent que hi ha allà. Deixeu-vos estar d'hòsties, si no ens anirem tots.
Sí.
És fantàstic. A més, l'anonimat, aquestes converses anònimes aquí que hi ha allà dintre, és meravellós. És un putiferi i la gent no es talla un pèl. És molt divertit. És molt divertit.
És un Saturday Night. Jo no soc user de Reddit. Bueno, tinc usuari, però no el faig servir. L'última proposta...
És un lurker.
Sí, sí. L'última proposta ve d'en Ru. I ara parla d'un objecte, que ara diré quin és, que a mi, quan el vaig tenir a les meves mans de jove, va ser la primera vegada que em va donar la sensació que jo tenia algo que l'havien tret de l'Enterprise. ¿Vale? Que era, ara ho dic, era un minidisc. Us en recordeu dels minidiscs?
Oh.
Que tenien aquests discos tan macos, transparents, que es tapaven... Era meravellós. Jo tenia un minidisc de Sony. Bueno, total, que el que ens proposa en Rub és un vídeo que fa un viatge de l'evolució tècnica del minidisc de Sony. ¿Vale? I per mi té... Jo recordo quan el tenia a les mans...
Si el minidisc haguessin resolt bé, com van resoldre tard la càrrega de cançons directament digitals...
Correcte.
Hagués sigut un èxit... Era només resoldre poder carregar cançons digitalment perquè havies d'agafar i gravar les cançons a través del còdec d'àudio.
És que era petit. Jo recordo un blau metalitzat, tio, que tenia, que era maco, estèticament maco.
No, eren disc, molt macos,
era
preciós, molt bé.
No saltaven com els CDs,
no? Exacte. Els CDs portàtils. No, anaven molt bé.
S'escoltaven de puta mare.
Però per gravar
però la càrrega,
un disc,
la càrrega
si havies de gravar un disc
mare.
De 72 minuts, havies d'estar 72 minuts allà amb la màquina. I a més, o sigui, simplement no van pensar el software, no van pensar...
El software de càrrega era... O sigui, tenies un bajón, una destrampera, tio, amb el software.
No, era d'això i ja no... Però el problema en aquest cas és que el hardware era impressionant, però no hi havia un bon software. I, en canvi, en aquest cas, Apple sí que va aconseguir que tenia l'iPod que anava bé amb el hardware i el software.
Era, estèticament, era molt més lleig que un minidisc de Sony. Al principi era lleig.
L'iPod mini, el meu iPod mini rosa, era una cucada.
Però estàs parlant d'una... Ja no existien els minidiscos quan tenies l'iPod mini.
Sí. Jo vaig substituir... A mi em van regalar... Jo anava a córrer amb el minidisc.
Em
van regalar l'iPod.
Jo me'n recordo del teu iPod rosa, me'n recordo.
Sí. Oi, era aquell iPod, encara el tinc. Bueno, el tinc destrossat i no va, però li falta la bateria. Sí, però jo tenia el minidisc. I em van regalar per aniversari l'iPod i l'iPod mini, vaig dir, ja està, dic el minidisc es va quedar en un calaix, no vaig tornar a fer servir mai més.
Però jo recordo tenir-lo a la mà i tenir la sensació de que m'havien donat algo que l'havien tret de l'Enterprise, tio.
Sí, però no estava ben resolt.
Com a hardware, eh?
No, però el hardware no és suficient. Sí, és el que deia sempre l'Steve Jobs del maridatge entre el software i el hardware, i ara és software i hardware i els serveis en el cloud.
Molt
i la
bé,
integració de, i la integració en l'ecosistema.
I la integració amb tot l'ecosistema. Ho hem de deixar aquí, jo haig de marxar. Merci a tots. Ens veiem la setmana vinent amb un nou...
Setmana que ve ja tindré la Switch 2. Oh. O sigui que no sé si podré parlar d'alguna cosa més que del Mario Kart.
No, t'haurem d'aguantar la sessió de psicologia d'això. Escolta, moltes gràcies a tots els que us heu presentat, que no he dit res perquè estàvem en el programa, però a tots els que heu dit hola i saludat en el canal de YouTube, moltíssimes gràcies. Ah, espera, que així el Dani pot dir adeu. Ja marxava, el Dani.
Val. Ja, us he vist que estava a punt de despedir, doncs mira, entro per dir encara que sigui adeu. He tingut la reunió fa uns minutets i ja hem acabat.
Diu el Ramon, merci, Dani, pel detall, diu el Ramon Maria que volem una demo en directe del Marc amb el Mario Kart. Tio.
Serà impossible, perquè quan estiguem fent això haurà arribat el meu fill gran i llavors ja no podrà ser. Ja, no podrà ser, perquè ni dinarà, o sigui, ni dinarà, vindrà de l'institut... d'allò, i el petit ja s'haurà fotut la seva dosi, o sigui, no i ho estava pensant mentre ho parlava, dic, a quina hora serà això? Diu, no, uf, a no ser que fotem amb un altre horari.
Algú especial amb un altre horari, sí.
A la que l'enganxin els dos ja no la veuré mai més, m'hauré de quedar a la vella, per jugar al Minecraft o alguna cosa així.
Ja ho anirem pensant. Molt bé, senyors, una abraçada a tots. I ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.
Adéu.